Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia, quan el somni de la teva vida es converteix en un malson. Per molts nens i nenes, entrar a la masia del Barça és el somni de la seva vida. Un dels que ho va aconseguir, un d'aquests nanos que ho va aconseguir als anys 90, es diu Joan Jordi Miralles. El Barça es va fixar en ell i la masia l'havia de formar com a persona i com a jugador de bàsquet. Però, quan va entrar, va descobrir que hi havia una masia de dia i una masia de nit. Quan es feia fosc, allà dins començaven les putades, els abusos, el bullying. Despertar algú i fer-lo dutxar vestit amb aigua freda, llançar-li una galleda plena de pipí, pagar-lo amb tovalloles molles i altres vexacions i abusos físics i sexuals que no tenen res a veure amb els valors que pregona la masia. Han passat els anys i Joan Jordi Miralles ara és escriptor. Ha triat, el Joan Jordi, narrar aquells fets que ell va viure als anys 90 en una novel·la que ha publicat l'editorial Males Herbes i que es titula Triomfador. Una novel·la boníssima i duríssima, impactant. He quedat amb ella davant de l'antiga masia del Barça i ens ha sortit aquesta conversa. Hola, Joan Jordi.
Hola, com estàs, Albert?
Bé, mira, aquí fent-te tornar a la masia, som aquesta avinguda, aquest carrer Joan 23, aquest que baixa des del Princesa Sofia fins al camp del Barça. Quants anys vas estar aquí dins, en aquesta masia? Perquè realment és una masia, és aquest edifici que hi ha just al costat del Camp Nou.
Doncs jo vaig residir-hi 4 anys, sí, concretament de l'any 90 al 94.
I aquí dins, clar, jo sempre he pensat, això era ara, ja fa anys, fa més de 10 anys, que la masia del Barça, allà on es formen els jugadors d'elit del futur, ja no és aquí, ara és a Sant Joan d'Espí. Però clar, tota la vida havia sigut aquí, i jo pensava, hosti, això és molt petit, no?
Sí, efectivament.
En zero aquí dins.
Sí, érem vora 30 persones. Després a l'hora de dinar doncs això s'ampliava perquè hi havia residents doncs, que passaven diguéssim el dia a Barcelona i després anaven a dormir a casa seu, però en un principi dormint-hi érem això, pràcticament unes 30 persones i efectivament era un lloc bastant escarrancit, no? Era un lloc petit, era un lloc que no presentava moltes comoditats, és a dir, sí que representava un símbol, no? Diguéssim, allà on es forma, no? La cantera, a més, doncs, una casa pairal, per descomptat que era un lloc doncs, emblemàtic, no? I fins i tot entranyable, però un cop residies no era segurament a nivell funcional un lloc idoni.
Clar, molt poca gent ha estat a la masia, s'ha estat formant aquí, però hi ha molta gent que ens deu estar escoltant, que, per exemple, ha fet la mili, molta gent que ens deu estar escoltant i que ha estat en un internat, i que moltes de les coses que expliquen aquesta novel·la el Joan Jordi Miralles que passaven a la masia li ressonaran, perquè diu, hosti, això jo ho he viscut molt semblant a la mili o ho he viscut molt semblant en un internat.
Sí, això també és una cosa que presentant el llibre, o gent que me l'ha comentat, també, que també, bé, m'ho ha dit, no? Diu, ostres, jo m'ha fet recordar, no? En certs moments on vivia, doncs, que vaig residir doncs, a un internat, un col·legi major, un col·legi militar, fins i tot, no? Que jo aquí sí que puc trobar certs paral·lelismes, no? Perquè, evidentment, estem parlant doncs, de gent doncs, que té una edat molt tendra, però no estic tan d'acord quan la gent diu, ostres, això és com la mili, tampoc n'hi ha per tant, home, per descomptat que sí, no? Perquè per la mili, un, ja ets major d'edat, i dos, normalment ja t'han preparat, no? Ja sigui un oncle, un germà, un cosí, qui sigui, que trobaràs una sèrie de situacions, no?, poc agradables, però, clar, el que no t'esperes és arribar per la porta gran a Can Barça i que pugui passar una cosa així, no?, que trobis, doncs, un règim, doncs, de quintades, que és cert que no es produïen tots els dies, però sí que sovintejaven.
Quines quintades, per exemple?
Bé, una mica les que defineix el llibre, no? Vull dir, són pintades que tenien a veure doncs, amb la interrupció de la son, tenien a veure doncs, amb la interrupció dels estudis, és a dir, que no podies estudiar fàcilment, sempre havies d'estudiar en hores intempestives. D'altra banda, hi havia també una certa inseguretat perquè no sabies mai quan passarien les coses. Val?
Això el llibre ho reflecteix molt bé, eh? No? Aquesta cosa de que quan et venen a atacar-te és un problema, però quan no venen també ho és, diguem, no? Perquè penses que en qualsevol moment vindran.
Sí, i aquesta és una de les, diguéssim, situacions més exasperants, no? I que més esgotadores, no? De fet, perquè psicològicament des del primer dia que reps ja estàs preparat per qualsevol cosa. És una situació que no són unes colònies d'una setmana. No és una situació que saps que al cap de dos dies tornes a casa. És una situació en la que tu voluntàriament hi vols estar perquè evidentment t'estan oferint, com deia abans, una oportunitat extraordinària. Però, per l'altra banda, doncs el règim de convivència no és ideal, no? Perquè estàs constantment en alerta, sí, sí.
Clar, deies això, ara el Joan Jordi Miralles ho suavitzava una mica, el que passava aquí a la Masia del Barça, no? Això, la interrupció de la son. Sí, sí, home, és veritat que et venien a despertar, però et venien a despertar per tirar-te una galleda amb pixum o per fer-te dutxar vestit amb aigua freda a les 4 de la matinada.
Sí, sí, podia, en situacions que podien ocórrer, per descomptat, i estan reflectides al llibre, i també d'altres vexacions doncs, que diguéssim que totes són físiques, per descomptat.
Sexual.
Fins i tot, sí, 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 per descomptat.
Llavors tu, que suposo que ja has pensat molt, perquè han passat 30 anys des del que tu vas poder viure, del que tu vas poder veure aquí a la Masia, ara ho has transformat en aquesta novel·la, en aquest triomfador. Tu per què creus ara, diguem, al cap dels anys, que passava això als anys 90, que hi havia aquest bullying quan encara no existia ni tan sols la paraula a la Masia del Barça?
Bé, crec que per una banda hi havia la qüestió de l'espai, no? Que com bé abans preguntaves, no? Doncs no era un espai idoni. D'altra banda, doncs, com bé explica la novel·la, no? Triomfador, doncs, és un espai doncs, que no estava vetllat a partir d'unes certes hores. Vull dir, hi havia doncs, moviment al llarg de tot el dia, per descomptat, i venien a dinar fins i tot els oficinistes, no? Que venien doncs, a les oficines i dinaven, i perquè bé, doncs, es menjava molt bé aquí a la Masia, la veritat és aquesta. Però, per altra banda, clar, a partir d'una certa hora doncs, aquesta vella desapareixia, no? I a partir d'aquí doncs, començaven tots els...
A la nit no hi havia ningú vigilant. És una de les coses també inquietants de la novel·la, no? Que dius, a veure, per favor, pot venir algú a frenar això? I no venia ningú.
La sensació és que no hi havia ningú, la sensació. O sigui, si hi havia algú, no el coneixíem. És a dir, jo recordo que hi havia un vigilant, que no sé si s'havia de responsabilitzar, havia de vigilar altres parts, no, de les instal·lacions, però en tot cas no hi havia ningú, no, que frenés. Quan es començaven a desencadenar, no, certes quintades, no hi havia ningú, no, que et vingués doncs, d'alguna manera a ajudar. Hi havia un adult, que era el cuiner, però evidentment era una persona doncs, que estava tot el dia doncs, treballant moltíssim, era una feina esgotadora, per descomptat, i per tant... i no era la seva responsabilitat, segurament, doncs haver de vetllar sobre a les nits doncs, perquè una colla de nanos no fotien de les seves.
Com és que has volgut, a través... Tu has publicat molts altres llibres, com és que ara has volgut tornar a aquesta etapa? Diguem, quin fet que ha passat que ha pitjat el botó per dir, escolta'm, jo ara vull novel·lar el que d'alguna manera jo vaig viure i veure a la Masia del Barça.
Doncs veuràs, jo sóc una persona bastant discreta, molt poca gent sap que, de fet, que jo vaig jugar al Barça i vaig estar residint a la Masia, i de la mateixa manera que hi ha molta gent que no sap doncs, que escric, no? I per tant, vull dir, sempre m'ha agradat, no? Doncs aquest règim una mica de discreció. Però sí que és cert que fa uns anys vaig reprendre el fet de jugar a bàsquet, i el fet de recuperar certs gestos em va començar a fer venir certes memòries, una mica com la Magdalena de Proust, no? Vull dir, va començar a venir certes, doncs això, records, certes escenes, i tot plegat al principi va néixer doncs, una mica com una mena de text caòtic, que l'única manera d'ordenar-ho, per descomptat, era la ficció. De seguida em vaig adonar que allò no havien de ser unes memoirs, no?, o fins i tot doncs, una crònica, no?, d'uns fets, sinó que la millor manera de desenvolupar-ho doncs, era la ficció, perquè, clar, evidentment jo el que faig és escriure ficció, no? I la ficció precisament és el que et permet, no?, per una banda impregnar-te d'una certa realitat, però per altra banda també construir un relat doncs que on hi ha d'haver un ritme, on hi ha d'haver doncs, una tensió, on hi ha d'haver uns personatges, i tot això pot donar forma, no?, a una realitat, no?, fins i tot d'una manera molt més veraç, no?, que si un volgués explicar, no?, aquella realitat de la, diguéssim, descrivint-la tal qual, no?
Clar, un escriptor pren 50.000 decisions a l'hora d'escriure una novel·la. Una que vas haver de prendre és dir, li poso nom o no li poso nom? Li dic la Masia del Barça o no li dic la Masia del Barça? I vas optar per sí, per dir-li. Per què?
Bé, de fet, ni m'ho vaig plantejar. Jo sabia que havia de ser així. O sigui, no veig... O sigui, és a dir... Sí que és veritat que el Barça és una cosa sacrosanta, no?, en aquest país, i la Masia representa una mica la joia de la corona, no? I per tant, un pot pensar, ostres, vés a saber com arribarà, o sigui, on anirem a petar, no?, amb tot això, però no m'he plantejat mai, perquè jo treballo en el terreny de la literatura, no?, i en el terreny de la literatura, per mi tot s'hi val. I llavors, parlar d'aquestes coses, precisament, el que fa és donar... una dimensió nova, no?, el que és el Barça i a la Masia, una dimensió fins ara desconeguda, segurament molta gent s'ha sorprès que tot això pogués passar als anys 90, etc. Doncs sí, passava. I per què hauria d'amagar-ho? Per què hauria d'inventar-me un país, una altra residència, un altre règim? Vull dir, ha passat aquí, al costat, a casa nostra, on la gent va cada 15 dies doncs, al Camp Nou, no?, ben bé al costat. I per tant, quin és el problema, no? O sigui, sembla que tinguem una mica, doncs, que ens sorprengui per una banda, que hi desconfiem per una altra, i que després ens causi un cert recel, però és que no ens queda una altra que acceptar aquestes coses, perquè evidentment una institució com el Barça està formada per persones, i les persones no són perfectes. Per molt que intentem, no?, fer esforços per ser-ho, no ho som, i podem cometre errors, no?, com per exemple fotre conviure 30 nanos, no?, en quatre parets que no eren idònies, no?, i no vetllar per ells, etc.
Quan sents a parlar dels valors de la Masia i tota la literatura que hi ha al voltant d'aquesta escola de formació de joves talents del Barça, què penses?
Bé, clar, estem parlant d'uns valors que estan inserits, incrustats, no?, diguéssim, a l'himne, no? I per tant, quan ve aquí, aspira, no?, que aquests valors doncs, prenguin forma i es reprodueixin i pugui doncs, conviure de la manera més amable. Però no era el fet, vull dir, una cosa que... De fet, em fa reflexionar i que fins i tot teníem una conversa amb una de les persones que em va presentar el llibre, en aquest cas d'una persona de Banyoles, que em deia, doncs, em va preguntar, no?, si l'esport té valors, no? I la conclusió final és que els valors els aporta cadascú. L'esport rarament, no?, implica uns certs valors, no?, sinó que cadascú, doncs, d'alguna manera els aporta, no? I d'altra banda, també em fa, de vegades quan he llegit, doncs, algun llibre que parla, no?, d'aquests valors del Barça, recordo un del senyor Mussons, no?, que parlava, doncs, de com era, no?, la convivència a la Masia, i clar, tot eren paraules glorioses, no?, era, explicava, doncs, experiències, doncs, realment extraordinàries per part dels residents, la bona convivència que hi havia, i clar, jo vaig quedar com una mica indignant, no?, llegint aquest llibre. A més, el vaig llegir tot just abans, no?, de publicar-lo, i encara vaig poder retocar algunes coses perquè clar, em va sobtar moltíssim, no?, que parlés d'aquesta Masia, diguéssim, de les primeres hores del dia, no?, que sí, que potser era una Masia on venien els oficinistes, hi havia una bona relació cordial entre els oficinistes, entrenadors, els jugadors, però a partir d'una certa hora la Masia era una altra cosa, no?, a partir del crepuscle, no?, que és aquesta idea, no?, molt shakespeariana, en què tot es transforma, no?, i es converteix en una altra cosa, no?, i per tant jo crec que bé, que això és el que passava, la realitat era aquesta, no?, vull dir que hi havia una Masia de dia i hi havia una Masia de nit.
Els malsons arribaven a la nit.
Sempre, sí, sí, com han d'arribar.
Hi ha un moment a la novel·la que hi ha un entrenador que intueix que alguna cosa passa, no? I que fins i tot li pregunta el protagonista, l'Ulisses, perquè l'altra cosa és això, que com que això és un règim del terror no es pot explicar. L'Ulisses no explica res a casa dels abusos que pateix a la Masia, no explica res als seus entrenadors. Però hi ha un entrenador que intueix alguna cosa. Tu creus que s'intuïa alguna cosa? Directius, ara feia referència al senyor Mussons, que era vicepresident amb Núñez, o els entrenadors intuïen que us passava alguna cosa de nit aquí?
Bé, clar, hauríem de preguntar-ho, no?, doncs aquells directius, no?, o aquells entrenadors. Jo crec que alguna cosa sí que se sabia. Després, parlant amb alguns residents, posteriorment, doncs m'han explicat doncs que havien demanat, no?, ajut, no?, que havien demanat doncs una mica de socor, no?, per entendre més aviat el que passava, perquè no hem d'oblidar que estem parlant de nanos de 13, 14, 15 anys i que havien estat ignorats. No és la meva experiència, la veritat és que jo, la meva experiència va ser extraordinària pel que fa als entrenadors, sempre vaig estar molt recolzat. També hem de pensar que els entrenadors porten de missa, vull dir, estem parlant d'un club que és molt gran, que hi ha moltes sinergies, diguéssim, i per tant un entrenador fins i tot pot queixar-se, però la seva queixa es pot diluir, no? I per tant, no vull dir que els entrenadors eren els primers, no?, que tot això ho sabien i callaven, no hi hauria una raó per dir-ho, jo crec que no és així ni molt menys, però sí que és veritat, doncs, que no es feien esforços per això aplacar-ho. Una raó, probablement, i és una de les coses que explica el senyor Mussons en el llibre, és perquè els jugadors, no?, signifiquen un factor de rèdit econòmic, no? Vull dir, al capdavall, un xaval pot disciplinàriament, doncs, pots titllar, doncs, de ser un gamberro, però, clar, això pot significar uns rèdits, no?, econòmics, que si el fas fora, doncs el club en un futur potser no ingressa amb certs diners. I crec que això prevalia, malauradament.
Clar, llegint el teu llibre, després de llegir el teu triomfador, que ha publicat el Joan Jordi Miralles a Males Herbes, aquesta novel·la basada en fets reals, com tu descrius, no?, ambientada a la Masia, on som ara just a davant, la primera cosa que m'ha quedat clara és que quina sort que jo mai vaig estar aquí dins a la Masia.
Sí, bé, això també m'han dit algunes persones i fins i tot alguns pares m'han confessat. I si mai el parça, doncs, crida meu fill, doncs diré que no, no? Bé, tampoc seria potser tan radical, les coses han canviat, per descomptat. També és veritat que evidentment és una opció, no?, el fet de venir aquí i passar, doncs, un temps, perquè poques paraules t'estan oferint una experiència extraordinària, no? I si tu la vols acceptar o no, ja, evidentment, depèn de tu, depèn dels teus pares, per descomptat, si tu ets menor d'edat, però t'estan oferint una experiència que molt poca gent està cridada a rebre, no? I en aquest sentit, crec que donar l'esquena, no?, doncs a una oportunitat com aquesta, doncs tampoc és la solució, no?
Clar, però hi ha una frase a la novel·la que és demolidora, no?, que diu: la Masia no forma persones, les destrueix.
Sí, bé, és una de les frases, no?, que d'alguna manera pensa el personatge, l'Ulisses, que és com es diu el protagonista del llibre, i bé, d'alguna manera, el que fa és reflectir, no?, una mica el diguéssim, aquest tarannà, no?, que hi havia, doncs, en aquelles quatre parets i uns sostres, no?, que era la Masia als anys 90, no?, perquè no hem d'oblidar, doncs, que és una novel·la que està contextualitzada, doncs, als anys 90, i per tant, evidentment, doncs, hi havia una sèrie de situacions, no?, i una convivència, doncs, que segurament, i desitjo de tot cor, que hagi canviat, doncs, avui dia.
Han passat 3 mesos des de la publicació del llibre, un llibre que ha rebut molt, molt bones crítiques, però què ha passat, no? A mi m'interessava també conversar amb tu avui, Joan Jordi Miralles, per saber què ha passat, per exemple, al Barça, la joia de la corona, diguem, que s'ha de sentir d'alguna manera interpel·lada per aquesta novel·la teva. Algú del Barça s'ha posat en contacte amb tu?
Aquesta és una pregunta que em fa molta gràcia, Albert, que me la facin, perquè que al principi pensava, clar, és una pregunta natural, no? O sigui, algú ha de trucar, no? Però quan hi penses, bé, o sigui, qui carai m'ha de trucar i posar-se en contacte amb mi? És que, clar, vull dir, no crec que sigui el senyor Laporta, pot ser la directora de la Masia, no ho sé, o sigui, i per dir-me què, no? Clar, és que al final la novel·la tampoc és una novel·la, diguéssim, de denúncia. No és una novel·la que pretén, o sigui, es manifesten uns fets, val? Però no demana res a canvi, és el que vull dir, val? Han passat 30 anys, totes aquestes causes s'han prescrites, per tant no hi ha cap sentit, jo no vull treure'n cap profit més enllà d'escriure una novel·la, val? I per tant, en aquest sentit, no sé què podrien dir-me, no? O sigui, potser sí que em truquen un dia i diuen, escolta, mira...
Però no ha passat, eh?
No ha passat, no ha passat, i tampoc sé molt bé què em podrien dir, no? O sigui, què em podrien explicar o demanar o preguntar o vés a saber què.
El llibre l'escrius i no saps mai qui el llegeix, no? I quanta gent el llegirà i quines seran les persones que triaran aquest llibre en una llibreria, perquè no hauran sentit parlar, en una emissora de ràdio, hauran llegit alguna ressenya. Algun dels butxins, diguem, algun dels que practicaven aquests abusos, aquest bullying aquí a la Masia del Barça, s'ha posat en contacte amb tu?
No, la veritat és que no. La veritat és que no s'ha posat ningú en contacte amb mi. Sí que he tingut contacte, no obstant això, doncs, amb ser residents d'aquella època, doncs, amb gent amb la qual m'havia documentat, perquè, clar, evidentment un té records, no?, sobre certes qüestions, certes situacions, però vol, d'alguna manera, cerciorar-se, no?, assegurar-se que allò realment va ser així, va passar, les sensacions són compartides o no, i sí que hi ha persones, doncs, aquestes, que després han llegit el llibre i m'han contactat per dir-me que han quedat molt remoguts, no?, que realment, doncs, tot allò els hi ha despertat molts records d'aleshores i que no s'ho esperaven, no?, que la novel·la transmetés, no?, d'aquesta manera, doncs, aquests fets. Però dels butxins, no?, diguéssim, que d'aquella època no. No ho sé, dubto també, en tot cas, que se l'hagin llegida. Vull dir, no era gent que llegís gaire, també s'ha de dir, eh?
Al principi de la novel·la, diguem, quan el personatge, quan l'Ulisses aconsegueix deixar Manresa i que el Barça de bàsquet es fixi amb ell i digui, ei, vine a la Masia, que nosaltres et formarem perquè volem que arribis al primer equip, i entra aquí i es comença a trobar això, no? Es comença a trobar, en aquell moment hi ha dos personatges, que ara no recordo els noms, que són els que monopolitzen una mica els abusos, i hi ha un moment que se'n van al cap de pocs dies a la Blume, no? Que deixen la Masia i se'n van a la Blume. I un, el lector, té l'esperança de dir, hosti, ja s'ha acabat, ara l'Ulisses es podrà dedicar a estudiar i es podrà dedicar a formar-se com a jugador de bàsquet. I veus que no era una cosa d'aquells dos, que després en venen dos més, i tres, i quatre, i uns altres.
Sí, a l'hora de documentar-me, de fet, això, clar, em preocupava, no?, perquè un pot pensar, bé, potser vaig tenir mala sort, no?, i justament es va caure que vaig coincidir amb una promoció, doncs, on passaven aquestes coses, però parlant després amb residents que havien estat anys anteriors i després anys posteriors, doncs em vaig adonar que bé, que era un règim, doncs, bastant normal, naturalitzat, no? I per tant existia, no?, aquest règim abans, no?, de Quintades, existia abans i després. Per tant, bé, sí, és una cosa que es reproduïa, no sé a partir de quin moment em vaig trobar un resident del primer any, de la primera promoció, en una presentació d'un llibre a Banyoles, vaig trobar un resident, doncs, de la primera promoció, i que després de fer tota la presentació em va venir i em va dir, hosti, jo vaig ser el resident de la primera promoció, ostres, sí. I ja passava tot això, i em va dir no. Clar, a partir d'un cert moment va començar a passar. Per què? No ho sabem. Vull dir, tampoc la novel·la intenta esbrinar-ho, no? Però m'ho he preguntat moltes vegades, no? O sigui, per què? De sobte, no? Hi va haver uns certs residents que van dir, anem a divertir-nos a costa dels altres, no? Anem a fer patir, no?, amb aquest xaval, doncs, perquè no ens cau bé, o perquè juga un altre esport, o perquè aquí no es controla ni Cristo, no?, i per tant no podem fer. Vés a saber per què, però va haver un moment, no?, un primer motor, no?, que tot això va començar a engegar i que es va anar, doncs, reproduint, no?, promoció rere promoció.
A mi m'agradaria que a partir d'aquest llibre no només tu expliques el cas que ha passat a la Masia, no?, però altres internats, altres escoles, que abans ho dèiem, no?, on els nanos tenien la mateixa edat que teníeu aquí, 13, 14, 15, 11, 12, aquestes situacions d'abusos permanents era habitual també, no? I llavors és això, no?, un cop comencen, a vegades fins i tot els qui han estat víctimes d'aquests abusos, quan assoleixen un altre grau dins de l'internat o dins de la masia o dins d'on sigui, llavors es converteixen ells en abusadors, no? És a dir, és com reproduir, jo he passat per aquí, això és com un ritus d'iniciació, i ara tothom li tocarà passar per aquí si he passat jo.
Sí, efectivament, són ritus, no?, d'iniciació. Bé, ho dius, no? Jo crec que és una manera molt encertada de dir-ho, i que d'alguna manera significa això, no? Que comences, no?, a assolir un rol, no?, en què al principi doncs, estàs a un nivell, i a mida doncs, que van passant doncs, els anys o vas patint, no?, certes quintades, doncs, vas assolint un altre nivell en què tu pots reproduir i formar part activament, no?, d'aquelles quintades. I sí, una mica, això també ho explico una mica al llibre, no? O sigui, el personatge de l'Ulisses comença la seva estada, no?, a Can Barça, doncs de la pitjor manera, no? Com dèiem abans, no?, un estat d'alerta, de no saber mai, de confusió, de no saber mai per on vindran donades, i al cap dels anys, doncs ja el convoquen, no?, per anar pensant com putejaran, no?, una nova víctima, que és un xaval que entra de nou, no? Per tant, sí, jo crec que són règims que malauradament s'han anat instal·lant, no?, s'han anat instaurant d'alguna manera, i fa que bé, que un... És difícil ser un outsider, no?, aquí, perquè possiblement un voldria, no?, mirar cap a una altra banda, però al capdavall estàs allà, no?, aquestes coses estan succeint davant teu, no? Llavors, bé, això s'ha estudiat moltíssim, no?, que té a veure amb els abusos i amb el bullying, no?, hi ha diguéssim, moltes... molts rols, no?, o sigui, hi ha l'assetjador, diguéssim, hi ha, diguéssim, l'abusón, no?, hi ha, per altra banda, el mirón, no?, la persona que mira o que mira cap a una altra banda, hi ha qui incita, qui esperona, hi ha diferents rols, no?, doncs que d'alguna manera un pot anar assumint, no?, potser no participa activament a la novetada, però està rient, no deixa de mirar-ho, i de tant en tant, si veu que la tensió baixa, doncs agafa i esperona, no?, el butxí de torn, no?, perquè la tensió comenci a créixer un altre cop, no?, i quan un veu situacions d'aquestes, i després, evidentment, es pot llegir, no?, perquè ara hi ha molts estudis sobre aquestes qüestions, doncs s'adona, doncs bé, que és gairebé un esquema, no?, tot plegat.
Som davant del Camp Nou, davant de l'antiga masia, aquí a dins hi ha ambientada l'última novel·la del Joan Jordi Miralles, aquest triomfador que explica tots aquests abusos que hi havia aquí dins. Enmig de la història hi ha noms reals, també, no? Per exemple, n'hi ha un que, a més, coincideix amb el teu, que tu t'esforces a escriure'l com és el teu nom, que és el fill de Johan Cruyff. Perquè tots li diem Jordi Cruyff, tu a la novel·la parles de Johan Jordi Cruyff, tu et dius Joan Jordi.
Sí, efectivament. Sí, a veure, és una clocada d'ullet, per descomptat, però sí, hi ha personatges doncs reals, doncs, que surten a la novel·la, que serveixen, evidentment, doncs, per donar més versemblances, si és que cal, i d'altra banda també són personatges que es presenten com una mena d'homenatge, vull dir que són figures doncs que no tenen, diguéssim, cap mena de participació, no?, amb altres esdeveniments que ara estàvem doncs explicant i
sí, ho deia perquè tu parles del fill de Johan Cruyff, del Jordi Cruyff, com algú a qui els altres no el volien ni veure, no li perdonaven que fos fill de qui era, no?
Bé, aquesta era la sensació. Per descomptat, hauríem de parlar doncs, amb en Jordi Cruyff per saber si era així, si tenia aquesta sensació o no. Vull dir, jo crec que precisament és una persona que jo vaig conèixer molt, molt, molt breument, i em va semblar una persona encantadora, una persona doncs, molt agradable i molt, molt ben educada. Per sort, doncs, no va haver, no?, de participar, de trobar-se, no?, en aquest ambient, però, clar, capdavall no deixes de ser el fill d'en Cruyff, no? I per tant això doncs s'estimula, no?, a moltíssima gent envejosa, rabiosa, complexada, no?, doncs que siguis doncs el centre de la befa, no? I una mica aquesta sensació, no?, la gent el que comentava darrere, etc, era aquesta. És una, diguéssim, una penyora, no?, que un ha de pagar per ser doncs el fill d'un dels millors futbolistes del món.
L'altre dia va coincidir que jo estava llegint el teu llibre amb que va debutar aquí al Camp Nou, que el tenim aquí darrere al camp, va sortir a la segona part, un nano de 15 anys, l'Amal Yamin, no? I pensava, hosti, aquest nano de 15 anys, que deu estar a la masia, no sé si ha passat el mateix que passa el protagonista de Triomfador.
Bé, desitjo que no, per descomptat, i crec que que el fet que les instal·lacions doncs, ara es trobin a Sant Joan d'Espí, d'Espí siguin diferents, no? I que d'alguna manera doncs, estiguin doncs, les habitacions doncs, siguin de menys persones, hi hagi doncs, diferents pisos, no? Per diferents esports, fins i tot ja hi conviuen noies. Jo crec que això segurament deu ajudar. Ara bé, no hem d'oblidar doncs, que estem parlant d'un règim de competició molt elevat, que s'està tractant, no?, aquesta canalla amb una imatge doncs, que una mica els deifiquen, no?, sembla que siguin figures no terrenals, no?, les fotografies, no?, que corren per les xarxes socials, no?, dels entrenaments i dels partits dels caps de setmana d'aquesta colla de nanos són espectaculars, no?, semblen que l'evitin, no?, i clar, això vulguis o no també confereix tota una estructura mental amb aquesta colla de xavals en una edat molt tendra en què la identitat és una cosa que encara s'està construint i per tant, bé, no sé com ho deuen treballar, espero que ho treballin d'una manera doncs, adequada, no m'he entrevistat amb ningú, per descomptat no és la meva feina, però fa patir la cosa, fa patir sobretot per aquest tractament, no?, que tenen davant dels mitjans de comunicació, davant de certes estructures que tenen a veure amb l'aparència i la imatge, no? I clar, això al capdavall estructura, no?, una mentalitat.
Parlem del meu gremi, tu ets escriptor, novel·lista, els periodistes, com hem reaccionat a aquesta novel·la? Hi ha hagut algun periodista d'investigació que t'hagi contactat i t'hagi dit, escolta'm, dona'm algunes pistes perquè jo pugui tirar del fil del que va passar a la Masia durant aquells anys i poder denunciar aquests abusos que narra la novel·la?
Bé, hi ha interès, només puc dir això, ara bé, no sé pas si ho estan investigant o no, però sí que hi ha un interès, però ja et dic, vull dir, jo crec que la novel·la no neix amb aquest propòsit. Ara bé, jo ho he dit moltes vegades també, si a partir d'aquí algú vol tibar del fil i doncs això, no?, investigar i documentar-se sobre si aquests fets doncs, són verídics o no, o sobre quins altres fets van ocórrer, perquè hi ha moltes altres coses que van passar i que la novel·la no explica, perquè evidentment l'ofici del novel·lista és també el de seleccionar, no?, uns fets i posar-hi ordre, no?, i a part donar-hi una intenció, per descomptat. I per tant, bé, si algun investigador troba que això és una... doncs un racó de la realitat que convé doncs, posar-hi llum, doncs endavant, jo encantadíssim, sí.
En el teu cas, Joan Jordi Miralles, per què vas deixar la Masia? O va ser ella que et va deixar tu?
No, jo vaig deixar la Masia perquè em van oferir de fet d'anar a la Blume i per tant ho vaig veure de calaix, vull dir, jo tenia moltes ganes de marxar d'aquí, no m'hi trobava gaire còmode, jo sempre he estat era un xaval estudiós, vull dir, m'agradava estudiar molt i m'agradava llegir i per tant no era, diguéssim, les millors condicions per fer-ho. La Blume sí, la Blume era una altra cosa, realment el fet que hi haguessin nois, noies, que estiguessin els esportistes, no?, en diferents plantes, fins i tot l'amabilitat, no?, del personal, la vella, no?, dels responsables, vull dir, tot això realment va fer que la Blume fos una experiència extraordinària de veritat, no?, i a més doncs, jugant, doncs, entrenant-te, no?, aquí al Barça, no? El fet de deixar el Barça va ser una decisió meva perquè jo jugava una posició que era d'escorta i era una escorta baixet, perquè clar, ja m'estava enfrontant doncs, a altres equips internacionals, també de doncs, grans equips doncs, de...
Estem al primer equip o categories inferiors?
Estem sempre en categories inferiors, però jo veia doncs, que hi havia nanos doncs, de 16 anys que jugaven de base fent gairebé 2 metres, no? I clar, jo faig un 90, vull dir que una escorta d'un 90, ostres, ja veia que hi havia escortes de 2 metres, 2,5 metres. Doncs jo vaig intentar, doncs això, intentar formar-me en una posició com la de base i el Barça no m'ho podia oferir en aquell moment i en canvi el Manresa sí i vaig acabar parant a Manresa. Sí.
Acabem. Què t'agradaria que passés amb la novel·la que encara no ha passat?
Doncs diverses coses. M'agradaria, evidentment, doncs, que arribés al màxim de lectors i lectores possible, per descomptat. Jo crec que és una novel·la que pot interessar, no?, a un gran ventall de lectors i lectores, perquè això ho pot llegir un adolescent, una persona adulta, un esportista, algú que tingui els fills, no?, doncs entrenant-se a una certa elit, o que assumint, no?, d'entrar a una certa elit, i fins i tot, doncs, gent que ja ha jugat, no?, a l'esport i que se sent d'alguna manera, doncs, que és òrfana, no?, d'aquest tipus de literatura, doncs, esportiva i també, com deies abans, no?, de residencial, no?, que té a veure, doncs, amb aquestes convivències d'espais que no són casa teva, en realitat. I d'altra banda, també m'agradaria, doncs, que el llibre funcionés a la resta d'Espanya. La veritat és que està traduït a Seix Barral i és una traducció magnífica, però no sé per què no hi ha cap periodista de l'estat espanyol que hagi contactat amb mi i hagi mostrat interès per la novel·la, i això és una cosa que no m'explico de cap manera, perquè realment aquí, doncs, al Principat la cosa ha funcionat, hi ha un interès fins i tot a l'arreu dels Països Catalans, anirem a la Fira del Llibre, doncs, a Mallorca, presentarem el llibre a València, però de la resta de l'estat espanyol no hi ha hagut encara ningú, però absolutament ningú, que hagi despenjat el telèfon per dir: escolta, això de què va?
Això està bé, perquè, clar, podria haver passat al revés. Tu deies que, clar, en aquest llibre toques la joia de la corona del Barça, el Barça com a joia de la corona de Barcelona, de Catalunya, per extensió, no? Podries haver-te topat amb un silenci dels mitjans de comunicació aquí, que no ha sigut el cas.
Gràcies a Déu, no. Vull dir, gràcies a Déu, aquí les coses es fan bé i crec que hi ha un interès, doncs, honest, no? I també sense cap mena de complexa, perquè sí que de vegades un pot pensar: ostres, és una cosa molt grossa, no?, molts tentacles al Barça, no?, és una cosa que gairebé té una dimensió que no és material, no?, és simbòlica, no?, i tot això ens pot donar, fer una certa por, no?, però la veritat és que els periodistes en aquest sentit han demostrat sempre molt bona voluntat i bé, les millors intencions, no?, en aquest sentit, i estic molt agraït, per descomptat.
Digue'm un record de la Masia, ara que la tenim a davant. Un record concret que hi tinguis tu aquí dins.
Doncs te'n recordo molt entranyablement els àpats que ens feien. Realment et feien sentir com a casa. És una de les coses que recordo, doncs, de manera més entranyable. I també recordo moltes nits que després d'estudiar estava sol, sense ningú, doncs, que voltés per allà. Tothom dormia a les habitacions, tu plegaves d'estudiar, potser era la una, a les dues de la matinada. Recordo que teníem, això, 13, 14 anys, i eren molt pocs els que estudiàvem. I recordo, doncs, això, no?, de dir: ostres, estic a Can Barça, tothom està dormint, ara què foto? I una de les coses que feia era obrir la nevera i fotre'm un gelat.
Joan Jordi, moltes gràcies, sort amb aquest triomfador.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, per descomptat. Gràcies, Albert.
Islàndia, amb Albert Ong. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana i cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900 100 608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què, viu, home?
Mira cap aquí!
No, deixa'm!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i 3 quarts de 8. Ens posem el dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Queden 3 dies perquè comenci la campanya electoral. Avui Turisme i Rodalies han centrat el debat polític.
Si avui Ada Colau ha dit que vol retirar llicències de pisos turístics i reduir les botigues de records de llocs com la Rambla o el Parc Güell. Això entre altres mesures per reduir la massificació que diu que torna a haver-hi en algunes zones de Barcelona. D'aquests i d'altres temes en parlarà a partir de les 9 d'aquest vespre el nou C de RAC1 en una entrevista a càrrec d'Anna Ballonesta. D'altra banda, avui el segon tema, com dius, que s'ha colat al debat preelectoral, són les Rodalies. Aquest matí, Pere Aragonès ha visitat l'estació de Gavà, on la setmana passada hi va haver l'avaria que continua afectant la línia R2 Sud. El president ha carregat contra la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per expulsar-se, diu, responsabilitats. Tant ella com Salvador Illa li han respost acusant-lo de voler aixecar polseguera a les portes de les eleccions municipals i autonòmiques. La campanya començarà oficialment la mitjanit de dijous a divendres.
El programa Sálvame, després de 14 anys, s'acaba aquest estiu, el mes de juny. Us ho vam explicar divendres. Avui han agraït el seguiment que han tingut durant aquests anys. Mediaset n'ha anunciat ja la cancel·lació.
Sí, l'últim programa serà el 16 de juny, però avui era el primer cop que tornava a fer-se des que divendres es va saber que Telecinco el fulminaria. La col·laboradora Maria Patiño ha arrencat a les 4 donant les gràcies a l'audiència així.
Es una tarde muy especial, sí, porque ya saben que... Ya lo saben ustedes. Esto se acaba y hay que aceptarlo. Y de hecho quiero aprovechar para decir algo, porque saben que vamos a hacer un currículum, porque tenemos que buscar trabajo, han sido 14 años aquí, claro, metidas. Claro. Pero quiero decir algo importante, porque el currículum de nosotros es gracias a ustedes.
A partir del setembre, Ana Rosa Quintana, que ara es fa càrrec dels matins a Telecinco, agafarà les regnes de les tardes a la cadena.
Tenien un assessor laboral, no? Avui en directe
sí,
allà.
Sí, han començat amb un assessor laboral, dient-los que, vaja, que els...
Que el futur que els espera, diguem.
Que sí, no? Que tenien un currículum una mica desactualitzat, però que se'n podien sortir.
Bé, acaba de començar la gala, o com a mínim la catifa vermella de la gala People in Red, una cita solidària per recaptar fons contra les malalties infeccioses.
L'organitza la Fundació Lluita contra les Infeccions del doctor Benaventura Clotet al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'objectiu és recaptar fons per la investigació sobre malalties com les de transmissió sexual, que ara estan tornant a créixer. Com cada any, l'acte està marcat pel glamour que l'envolta i les celebrities que hi assisteixen. Aquesta nit, el mestre de cerimònia serà Andreu Buenafuente, Miguel Poveda hi farà una actuació musical i la direcció gastronòmica anirà a càrrec del xef Nandu Jubany. En total hi assistiran unes 750 personalitats del món empresarial, institucional, cultural i esportiu.
I la Mar Poyato de Roc.
I la Mar Poyato de Roc.
Que no dic que no sigui una personalitat, també, eh? Però vaja,
en tot cas... Entrava dins d'aquest grup,
sí,
i tant.
Dins del món cultural. Sí, sí.
Empresarial, institucional, cultural o esportiu? On la... Cultural.
Cultural, social.
Sí, social. Esportiu. Sí, esportiu també.
També, no, sí. És que quadra tot
arreu. Institucional, fins i tot, eh?
Mar Poyato quadra tot arreu. Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Esports, Quim Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comença una setmana, a veure si et sentim, a veure, Quim Salvador, bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, perfecte. Ara sí. Comença una setmana, deia que pot sentenciar la Lliga diumenge a 9 de la nit, ja ho sabeu, aquest derbi espanyol-Barça. Però hi ha una altra cita abans important, que és que demà al Bernabéu hi ha aquest Real Madrid-Manchester City semifinals anada de la Champions.
Sí, és de fet la reedició de la semifinal de l'any passat, en què el Madrid de Carlo Ancelotti va eliminar el City de Pep Guardiola, però amb la diferència que aquest cop l'anada és al Bernabéu i la tornada a Manchester. L'any passat la tornada va ser a Madrid. És a punt de començar la roda de premsa de Pep Guardiola a l'estadi madridista, però el tècnic català ja té els companys de Movistar i ha acceptat l'etiqueta de favorit pel seu equip de cara a aquesta semifinal.
Pues muchas gracias. Si ante el Real Madrid somos favoritos, es que somos un muy buen equipo. Si nos lo queréis dar favoritos, pues lo agarramos. ¿Qué le vamos a hacer? Siéndolo, no va a cambiar nada. Dependerá de cómo lo hagan los dos equipos en 180 minutos.
Ara pensàvem, ha recordat, la roda de premsa prèvia a una semifinal de Champions, que va ser aquelles famoses declaracions que Guardiola fa al Bernabéu de que Mourinho és el puto amo, eh?
Sí, l'any 2009 era això.
Sí, no, 11,
2011, 11. 2011.
Jo crec que és 2011, 11, també, en semifinals.
2011, sí, sí.
Volem a veure què passa.
A les 8 ha de començar l'entrenament del City al Bernabéu. Una sola baixa a l'equip anglès, la Nathan Aké, que està lesionat perquè fa el Real Madrid. Ancelotti té tres baixes, que són Militao sancionat i Mendy, Ceballos lesionats. El tècnic italià ha dit que Modric jugarà i que del rival no l'amoïna especialment el davanter noruec Erling Haaland.
És un peligro, és obvio, ma hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces lo que no estamos planteando un partido para parar Haaland, sinó per parar un equip que parece imparable.
Hem de dir que Erling Haaland ha fet 51 gols aquesta temporada i endú 12 a la Champions. El Leipzig ne va fer 5 en un sol partit als vuitens de final. És la gran diferència respecte al City de l'any passat, que no vol dir si de cantar l'eliminatòria o no, però l'any passat no jugava Haaland i aquest any sí. Per cert, l'altre semi comença dimecres, Milan-Inter, derbi a Milà. Juguen tots dos a San Siro, però per qüestions de que algú ha de ser local, li toca jugar primer de local al Milan.
Una setmana seràs tu, l'altra seré jo, no? Diguem. Gràcies, Quim, que vagi bé.
Fins ara.
Temps, Abel Caral, què tal? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
Molt bé, t'ha anat bé el cap de setmana?
Sí, ha provat. Hem descansat.
Ha plogut.
A Itiana, una mica mala llet perquè hi havia una tempesta que anava baixant pel Vallès Oriental, la veia, començava a tronar, es va desfer i va arribar a mullar una mica el terra, Baix Maresme estem parlant, i al final no vam sumar ni una dècima litre per metre.
No, però hi ha molts llocs de Catalunya, sí, que però va ploure i molt.
Però a part d'això, sí, home, mira, cap al nord de cap a Ulldeter, a l'extrem nord del Ripollès, més de 70 litres per metre quadrat, per això que això per l'embassament de Sau, doncs ja és molt bona notícia.
A veure, quan tornarà a ploure
doncs,
aquesta setmana?
Demà, i a partir de demà cada dia. És a dir, avui hem tingut una pausa per començar la setmana, després de les tempestes que
no vull males cares, veig males cares aquí a l'estudi.
Jo estic patint per dissabte.
Cara de sorpresa, he vist aquí, Guillem Albà, m'ha semblat una mica cara de sorpresa.
Sí, no, digues.
Aviam, intentaré especificar. Una mica es complirà allò de el maig cada dia un raig, doncs ho anirem tenint els propers dies. Demà, d'entrada, a la tarda, arribaran primeres hores de la tarda, precipitacions cap al Pirineu, sobretot sector occidental, i cap al vespre, aquesta hora, una mica més tard, i últimes hores del dia, aniran apareixent precipitacions a molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, en conjunt d'1 a 5 litres per metre quadrat. No sembla que hagin de ser grans precipitacions. Les temperatures pugen de moment demà un parell de graus, un o dos graus a l'interior, però aquesta és l'altre element a tenir en compte aquesta setmana, que baixaran clarament les temperatures, i a la segona meitat de la setmana tindrem temperatures. Maria, estigues atent,
sí.
Temperatures.
Encara no he fet el canvi d'armari.
Doncs has fet bé, perquè tindrem temperatures a finals d'hivern, a partir de dijous, divendres, cada setmana, reapareix
fora, canvi d'armari, nòrdic, el llit, sí, cap problema.
El maig ja té aquestes coses, Hasta el 40 de maio no utilitzes el sello, i això és el 10 de juny, o sigui que espera't una mica. En tot cas, això. I llavors, després, els propers dies, doncs, sobretot a la meitat nord del país, i sobretot durant les tardes, anirem tenint ruixats, tempestes irregulars, difícil precisar on, però sí que entre divendres i dissabte sembla que les precipitacions poden ser una mica més generals. Ho anirem veient, a mesura que avanci la setmana, què fan les precipitacions i què fan les temperatures.
Reykjavik,
temperatures de més de juny, Aquí baixen, i allà estan en temperatures de més de juny, mínima de 9,1 graus, que podria ser una temperatura d'estiu, pràcticament, sí. I han pujat fins als 12,3, que també el mes de juny, juliol, quan tenia aquesta...
12,3 és la temperatura que tindrem divendres i dissabte,
en algunes
no?
zones del país.
Sí. A veure, moltes gràcies.
A disposar.
Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Puto Héctor.
Tothom em mira i ningú.
Ja ho sabeu, Joan Dausà farà un concert al Palau Sant Jordi el 20 de gener del 2024. De l'any que ve serà un concert únic i especial per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai, i aquesta actuació serà la darrera abans d'aturar-se per preparar noves cançons. Les entrades ja estan a la venda, o s'han posat a la venda avui. Entreu a joandausà.com i no us perdeu la gran bogeria de Joan Dausà.
Epa! La gran bogeria, tu! Vinga! Comença tot més... Ara, espera,
Bona tarda. Que no tens veu, Guillem Albà, que te l'has de cuidar.
No tinc... Hosti.
Ui, ha fet un A
i ja està. He fet A i m'acabo de deixar la poca veu que em quedava, Albert.
Què ha passat aquí?
Ha marxat.
La veu?
Però com a conseqüència de què?
Serà el fred que va venir, no sé.
No, volem saber la veritat.
No, ahir no tenia veu, eh? Ahir... No, diumenge vaig actuar a Lleida. És veritat que no parlo a l'espectacle, no serà per això. Però vaig estar parlant després a la nit.
Diumenge
vaig...
era ahir, vas actuar ahir.
Dissabte, vaig actuar, perdona. Vaig actuar dissabte i tota la nit parlant allà a Lleida. A Lleida sí que fa més, una mica fresqueta a la nit. Mm-hmm. I em va anar marxant la veu. I ahir vaig dir, ai, què està passant aquí?
Però vas estar parlant, diguem, animosament.
De feina, amb un de Canàries, amb una d'Holanda, de coses, per anar a actuar por ahí.
Fins al punt que ahir et donaven un premi.
Bueno, no ho sabia. Un
espectacle per Massa Solitud.
Em van donar un premi ahir, a la Fira
Titelles.
I no el
vas poder anar a recollir, sense veu.
Clar, no sabia si me'l donarien, perquè són els premis. Dic, tampoc em tocarà a mi. Dic, però no puc perquè no tinc veu i m'he de cuidar que dilluns tinc ràdio. I em van donar el premi, escolta'm, per Massa Solitud.
Bravo. Sí.
Va, escolta'm, més enllà d'això, què vols fer avui?
Més enllà d'això, doncs mira, precisament que m'han donat un premi i em fa cosa dir-ho, no? Perquè és com una cosa bona i l'he dit amb algú i em diu, ai sí, un premi. Dic, bueno, joder, què passa? És una, vull dir, no, sembla de seguida que m'estigui fent el xulo. I dic, bueno, és una cosa bona. Costa dir coses bones, a vegades, no? Ja sabem, és típic això, però les coses dolentes sempre és més fàcil de dir-les. Ai, he tingut... m'he trencat la cama. Ah, això ho pots dir. M'he donat un premi. Ui, l'hem donat un premi. És com de... No et diuen, ui, s'ha trencat una cama. No, és com les coses bones, costa. I últimament, està mirant... Tu, Albert, hòstia, que tu vas a entrevistes, jo et defenso tot arreu, no cal defensar-te perquè ho fas molt bé, però sempre gent que té moments complicadets, eh? Gent que està passant un mal moment... Gent que ha superat una cosa, gent que s'està morint una mica, a vegades, no? I això passa en molts llocs perquè, hòstia, són històries molt, molt bèsties i molt guapes.
O sigui, estem més preparats per escoltar quan a la gent li van malament les coses...
Home, i tant.
...que no pas quan a la gent li van bé.
Tu has entrevistat algú que tot li vagi superbé? I què?
M'agradaria.
I què? L'estàs petant, no? Explica'm. Sí, doncs, bueno, l'estic petant. Mira, tinc molts diners...
Bueno, això s'ha fet tota la vida i se'n diu entrevistes de promoció, no?
Ah! Dir,
quan, no, clar, quan veniu els artistes, tu quan vas... Clar. Hòstia, escolta'm, el Guillem Albà, que ho està petant, que ha tret un llibre, que va per la segona edició, clar, que el seu espectacle
sí.
Li donen un premi...
Tot de feina. Sí. La vida és complicat. Llavors jo pensava, estaria bé, bueno, m'agradaria molt avui sentir a gent a qui li vagin bé les coses, saps?
Així de senzill i sí. Així de complicat, diguem.
Així de net, així de clar.
O sigui, que truqui gent a qui li vagin bé les coses.
Sí, que digui, que tinc un bon moment. Un bon moment, ara no cal...
Això potser serà més fàcil si fem servir aquella expressió catalana, que sí. És quan et van molt bé les coses i et demanen, què, com va?
Sí.
I tu dius, no em puc queixar.
Sempre agafant-te...
La frase negativa per dir una cosa positiva.
És negativa. Es vol, ni tan mal.
Però això és com una falsa modèstia, no? O sigui, d'intentar no semblar... Bueno, això que...
No, perquè a vegades també jo crec que a casa jo veia, per exemple, una certa mentalitat catòlica, que és... Si ara et passa una cosa bona,
sí,
et castigaran i te'n passaran una de dolenta, sí. Diguem. No? Jo crec que també hem mamat una mica això.
I també em passa que a mi em passa molt... Que jo li dic mentalitat Guardiola.
A veure.
Que és... No ho celebrem encara, que encara... No? El Guardiola, que ho guanyava tot. I deia, bueno, no podem celebrar, que encara podem perdre. Però noi... Has guanyat 3 copes, celebra-ho, no? Vull dir, que és com, no ho celebrem encara perquè... I a mi em passa, eh? Que em passen coses bones, i l'altre dia una mica em diu, però estàs content? I dic, sí, però clar, no se sap què vindrà després.
Per tant, busquem oients que ens vulgueu trucar i que ens vulgueu explicar que les coses, mira, us van bastant bé, que no us podeu queixar.
Tinc un bon moment.
Que tens un bon moment.
Mira, la feina, tal, o...
Compartim això.
Sí, o la família, bé, o això, o... No, coses bones, que tens un bon moment.
Doncs, escolta'm, deixa'm afegir, si realment home. Algú que ara tingui un bon moment, doncs que encara el tingui millor.
Ara.
He de trucar al 902477100, perquè entre totes les trucades que rebem,
sí?
Sortejarem, atenció, no un premi, no. Dos!
Bueno.
Doble premi. Perquè, clar, si et van bé les coses, doncs vinga, ja que et vagin superbé.
Foli.
Una nit d'hotel per dues persones amb esmorzar inclòs.
Hòstia.
A l'hotel Doubletree by Hilton de Girona.
Hòstia.
La on t'has dormit avui? El Doubletree by Hilton.
El Doubletree. Hòstia, et van bé les coses, no?
Home, que t'han d'anar bé les coses, eh? Ja minaven, però després d'aquesta nit...
Hòstia, llevar-te el Doubletree, tu.
Quina nit? La nit del 20 de maig. I per què el 20 de maig? Doncs perquè abans... abans de passar la nit a l'hotel Doubletree by Hilton de Girona, sí? Hauràs anat a un concert de Ringmasters al Girona a Capella. Hòstia. El concert es fa a l'Auditori de Girona, i si voleu tenir informació sobre aquest concert en concret, el Ringmasters, trobareu tota la informació a gironaacapella.cat.
Dissabte 20 de maig. Buf. Tu te'n vas a un concert, no?, a l'Auditori de Girona.
Correcte.
I quan acaba saps que tens nit, que pots fer nit, al Doubletree by Hilton.
I a l'endemà esmorzar, no? Que això, que esmorzar un hotel... Jo no esmorzo a casa, però un hotel...
Sí. Sempre, que tens tot allà,
que tens de tot per triar, tens de tot, increïble.
Doncs va, 902-477-100, busquem oients a qui us vagin bé les coses, que passeu un bon moment, que no us pugueu queixar. 902-477-100.
Mira, de fet, mentre es truca a la gent, que bueno, ja veig que l'Eva està aquí amb el telèfon sense parar, escolta'm, et porto un exemple, que el tinc molt a prop, d'algú que crec que, hòstia, que està tenint un bon moment. Bàsicament, la meva mare.
La teva mare està tenint un bon moment.
Jo crec que sí. Està al telèfon. Mira.
A veure,
hola.
Hola.
Mira, la meva mare.
Hola. Què tal, Olga? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Estàs tenint un bon moment, sí?
Sí, penso que sí.
Però en general, no avui, no? Aquests dies, no? Aquesta temporada.
Sí, aquesta temporada. Però aniré més. Jo penso que fa 50 anys que tinc un bon moment.
Hosti, tu. Va a tope, eh? Va a tope.
Sí. Sí, ella toqui. Perquè, bueno, explico, meva feina és una feina que m'apassiona i fa 50 anys que em dedico a una cosa que m'apassiona, que m'ho passo bé, he pogut viure d'aquesta cosa, no he hagut de fer altres, i això, no em diguis que no val tots els diners del món.
Doncs no. Mira, això és el que jo estic intentant també des de fa menys anys, de 50, però estic fent el mateix.
Per tant, bon moment perquè portes 50 anys treballant, sí, fent el que t'agrada, que és amb aquesta companyia, l'Estaquirot Teatre, fent titelles, d'escolta'm, 50 anys fent això. Veu venir fa un temps a explicar-me que us jubilàveu, que no sé si això també és una altra bona notícia.
És un bon moment, sí, perquè ens jubilem, sona així, però perquè volem. O sigui, hi ha gent que a vegades es jubila, jo es jubila doncs perquè, no sé, doncs t'has tingut un problema, una malaltia, no tens feina, les coses et van malament, però nosaltres no. Tenim molta feina, ens va superbé, i hem decidit que el que ens queda de vida, que són una mica així, no?, però clar, ja som grans, el que ens queda de vida, volem viure una altra vida que no havíem fet abans, que
és
deixar-te anar, descansar, relaxar-te, tallar aquest ritme que tots diem, és que anem tan accelerat. No, doncs, desaccelerem. Quina manera? Parant. O sigui que sempre hem fet el que ens ha donat la gana, i això dona molt bon rotllo.
No li vagis repetint aquest missatge amb el teu fill, perquè el Guillem fa uns ullets que diu, hosti, qui es pugui jubilar ara?
Estic per jubilar-me ja.
Per jubilar-me
ja. No, encara li queda, té molta vida per davant.
Però per si això no fos poc, com que veig que no ho dius, Olga, clar, resulta, 50 anys fent una feina que t'agrada. Et pots jubilar en el moment que tu decideixes jubilar-te i que dius, escolta'm, ara deixo aquesta feina, tinc feina, però la deixo perquè vull obrir una nova etapa a la meva vida. Doncs bé, just en aquest moment, en aquesta cruïlla de la vida que molta gent deu reconèixer, què ha passat ara? A veure.
Ai, mare, és que ens han donat la creu de Sant Jordi.
Mira, com els bons.
Com els bons.
Com els bons,
la creu de Sant Jordi, que era una cosa que nosaltres, vaja, no ni ens imaginàvem, ni haguéssim dit mai, ni haguéssim apostat... perquè, bueno, també, a veure, t'agrada molt que et reconeixis la feina, evidentment, i la creu de Sant Jordi, però el Guillem sap que nosaltres no en funcionem mai per estímuls de premi, o mira, que si vas d'aquest punt és d'aquest premi, no vull premis, jo el que vull és treballar amb el que m'agrada, sempre hem decidit això. Per tant, que et reconeguin amb aquesta distinció, ostres, honra moltíssim, clar que sí.
Creu de Sant Jordi per l'Estaquirot Teatre, per l'Olga, que són l'Olga Jiménez, la mare del Guillem Albà, Albert Olbà, que és el pare del Guillem, i la Núria.
La meva padrina.
La Núria Benedicto, que és la padrina. Vull dir, escolta, això és fantàstic. Ara vols dir, Guillem, que hi ha gent que està dient, ai, ens entren la creu de Sant Jordi.
Bueno, sí, hi ha gent que té molta ràbia a la vida. Però bueno, però és que a més, mira, ho trobo bonic, bueno, bonic i necessari, la veritat, que els hi donen una companyia de teatre, de titelles, per espectacles familiars.
Vull dir que sempre que no és una categoria, diguéssim, que se'ls entrevisti normalment, que surtin a la tele, que se'l que el reconegui, sempre parlant de les companyies, de les quatre companyies que sempre surten a TV3, grans, que sembla que siguin les úniques catalanes, i en canvi ells porten 50 anys, i escolta'm, doncs, però està bé que se'l reconegui.
Crec que has portat un gran exemple avui, que demanem gent que no es pot queixar, que està passant un bon moment i que a la vida les coses li van més o menys bé i que duri molt temps. Olga, gràcies, enhorabona i un petó molt gran.
Moltes gràcies, un petó per tots.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Aquesta idea.
Bon començament, sí. Bon començament.
Sí, sí, sí. Veure, no demanem tampoc la creu de Sant Jordi, tothom que truqui, no. No era un exemple tampoc.
Ara tothom penjant, saps? Ah, doncs no, jo no soc.
Oh, però, en canvi, aquesta cosa de treballar amb una cosa que a tu t'agrada...
Home, això és bèstia.
I poder decidir tu quan s'acaba aquesta cosa i no que ho decideixin per tu, això és fantàstic.
Decidir els finals és una cosa que, no sé, deu passar més al contrari, no? Vull dir, tu pots decidir els finals o que els finals decideixin per tu?
Home, clar, si tu pots decidir els finals, llavors ja és fantàstic.
Vull dir que la majoria de finals crec que et venen i fas hòstia, 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 hòstia.
Va, més trucades, 902-477-100. A veure, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani, tu també pots dir això, que et van bé les coses?
Jo crec que sí, crec que estic en un bon moment.
Val, comencem bé, comencem bé. Dani, molt bé. A veure, no sé, quina cosa et va... No sé, la feina, per exemple, per dir alguna cosa, que va bé?
La feina, bé, acabo de canviar de posició dins de la meva empresa, per tant estic content.
Ah, t'han ascendit?
Sí, bueno, podríem dir així.
Bueno, no sé, dic jo, eh? Vull dir, perquè estan canviant de posició.
Jo crec que és un ascens, sí.
Vale, perfecte. I la resta, què? I... Per exemple, no sé, la casa, la família, o...
La família està tothom bé, estan vale, sants. Bé. Hem tingut una època una mica xunga fa 3 o 4 anys, però ara estem tots molt bé, per tant, ens va molt bé.
Molt bé.
I la casa, doncs, estic a punt de comprar-me un pis, per Epa. Tant, entenc que també.
Home, estàs a punt?
O sigui, pugen a la feina, a casa tot bé, tot bueno. Solucionat, i a més, a punt de comprar-te un pis.
Quants
més
anys
vols?
Tens, Dani? Quants anys tens?
Tinc 28 anys.
Home, 28 anys i comprar-se un pis, escolta'm.
Escolta'm.
No et van gens malament les coses.
Falta alguna cosa? Falta alguna cosa, Dani, amb tot això? O diguem que dius, hosti, és que hi ha la cirereta, perquè clar, quan les coses et van bé, també demanes una mica més.
Que li
no?
Falti alguna
cosa. Dius, hosti, això ja seria fantàstic, ara sí. Què?
Home, seria fantàstic si em pugessin el sou. Això seria fantàstic. Però...
Però bueno...
O sigui,
per
jo...
tot el més, no em puc queixar.
No pots queixar, perfecte.
Ara ha sortit la frase.
Exacte, no em puc queixar.
No em puc queixar,
això
està bé.
Sortint. Dani, doncs moltes gràcies. A veure si t'han escoltat i et pugen el sou, perquè clar, si t'han pujat de responsabilitat a la feina, doncs també s'ha de veure compensat, això,
pugin
no?
Algú,
hi ha un pis aquí. Gràcies, Dani, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu.
902-477-100. Escolta'm, em diu l'Eva que tenim molta gent que vol explicar que les coses li van bé i que no es poden queixar. A veure, a Lleida, la Montse. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Home, no sé si et van bé les coses, però vaja, amb aquest somriure...
Ja riu.
Molt malament no poden anar. Què ha passat? A veure, explica. Descriu la teva situació actual.
Jo, com ara estava comentant, doncs jo també tinc una feina que m'agrada molt. Jo sóc mestra i fa 20 anys que estic treballant. I últimament hi ha hagut una selecció de personal, d'estabilització, i un concurs de mèrits que he tret la plaça. Per tant, estic d'enhorabona.
Molt bé.
O sigui, has tret la plaça que tu buscaves.
Sí, fins ara ocupava un lloc d'interina. I a partir d'aquest concurs de mèrit, doncs, on hi ha molta gent que estem dins del SAC, doncs hem pogut treure la plaça per concurs.
Bueno, i és una bona cosa que el concurs de mèrits anés bé, que no passés com a les oposicions, aquelles que es van convocar últimament, no? Vull dir que, per tant, això ja és una primera bona notícia.
És una primera bona notícia, evidentment, perquè si t'hi trobes en aquesta situació has de patir molt, està clar. I llavors estic d'acord amb el Guillem, doncs, que és veritat que hi ha molta gent que... no viu les notícies dels altres amb alegria, les bones notícies dels altres. I això també et dona molt que pensar, de vegades.
I tu quan dius, com ho reben la gent del teu entorn? És a dir, quan t'ho expliques...
La gent que em coneix més i que hi tinc més confiança, doncs ho reben molt bé, eh? Evidentment, doncs tothom em felicita i tothom està content, però a vegades et trobes en situacions una mica desagradables, la veritat.
Per què?
I que potser no... Doncs perquè això, doncs perquè fa ràbia, perquè no s'entén, perquè dins del mateix... Fins i tot dins dels mateixos companys es viu, tothom ho viu de la mateixa manera.
L'enveja, però... l'enveja.
Tampoc és una situació que... És una situació que ens hem trobat moltes persones i que n'hem pogut gaudir. I per què no, doncs, poder-ho compartir ara amb vosaltres,
sí,
perquè és un motiu d'alegria molt gran.
Aquí no es, no es tracta de refregar res a la cara de ningú, es tracta
simplement
d'explicar que quan et van bé les coses poder-ho explicar també, perquè sí, quan et aniran malament segur que les explicaràs també, no? O sigui que val la pena.
Tota la raó.
Montse, una abraçada, enhorabona.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu. Adéu.
Bona tarda, adéu.
Coses bones, Albert.
Oh, aneu apuntant, per veure amb qui s'endurà aquesta nit
el 20
de maig, el del Doubletree by Hilton. A Girona.
I el concert.
El concert,
i l'esmorzar.
Mare de Déu.
Joder.
Clar, entre les tres coses que prefereixes.
Estic per trucar jo.
Jo crec que l'esmorzar segur, perquè clar, si dormir no ho aprofita,
ell al llit
d'hotel, com que dorm tan poc, saps?
Sí, vull dir que... però jo trobo, sempre tinc un problema amb els hotels, que els esmorzars paren massa d'hora. Vull dir, què vol dir fer les 10 del matí esmorzar? Estic a un hotel, he vingut a descansar, fer-me l'esmorzar a les 12 al migdia...
Sí. Jo a vegades trobo que obren tard. És un altre problema.
Però què dius?
Aquí cadascú
lo seu. A veure, anem a Tiana, al poble de la Belcaral, que tinc la Vanessa al telèfon. Vanessa, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com van les coses, Vanessa?
Ai, la Vanessa.
Com van les coses? Va,
com li deu anar?
Què, com et va? Com et va, Vanessa?
Bueno, la Vanessa li van bé les coses, perquè clar, com que ens han anat malament, ja sabem el que vol dir que et vagin bé.
Clar.
Per tant, jo estic molt contenta perquè ahir vam tancar una mica els bitllets de les vacances per marxar a Itàlia amb els nens i amb el meu marit, i llavors això,
molt bé.
Per poder fer això, jo crec que és una cosa que ja val la pena estar contenta.
M'encanta. M'agrada, perquè és veritat, o sigui, a vegades tenir això, les vacances, ja és un projecte de futur que et fa il·lusió i ja has pogut aconseguir els bitllets i ja penses, ostres, realment a mi les coses m'estan anant bé perquè puc anar amb tota la família a Itàlia.
Amb temps ja t'estàs organitzant.
Molt clar, bé. I a més és que hi ha anys que no s'ha pogut fer perquè per feina i per diners a vegades anar de vacances quatre costa. Per tant, l'any que es pot fer i fas exactament el que vols, jo crec que s'ha d'estar molt content.
Sí, senyor.
Brutal.
Doncs escolta, ara que vagi molt bé el viatge, ja ho tindríem, això. Vanessa, a disfrutar-ho, que quan va bé, va bé. Adéu, adéu.
Altre meló, eh? Això està bé.
Quin?
No, el de les vacances, perquè tot era potser més feina, no? I, no sé, ara a mi m'agradaria algun, jo què sé, que li anés molt bé també l'amor, no?
Oi, l'amor.
O que hagi acabat una relació que li anés malament.
També.
També és un motiu de dir, mira, sí, em van més bé les coses.
I també hi estic millor.
I m'he desenganxat d'aquesta merda.
Sí, m'he desenganxat d'aquesta merda. Bé,
que això passa. Sí. Això passa.
No condicionem la gent que truca.
Ja, no.
A veure, la Gemma de Molins de Rei. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què expliques tu? Per què et van bé les coses?
Jo ara us hauria de dir perquè és que em va fantàsticament bé amb l'amor, no?
Ara? No,
però no és el cas.
Bueno, tampoc no puc dir que no sigui el cas, però és, més que res és el cúmul de coses.
Ara.
Jo penso que m'ha agradat molt aquesta iniciativa perquè sóc una persona que intento ser positiva, per tant suposo que dec ser positiva.
Molt bé.
I el fet de dir, ei, anem a explicar que les coses van bé, anem a celebrar-ho una mica tot,
venga.
Jo penso que això ho hauríem de fer més sovint a nivell personal, no cal que dediquem cada dia el programa de ràdio.
Molt bé, suma les coses bones, va, a veure,
fes la primera,
fes la llista.
Aquest cúmul que dius.
A veure. Puc celebrar, doncs, que estic contenta, perquè les coses em van bé, perquè aquest any em faré, si tot va bé, 55.
55, llavors, molt bé.
Això ja és fantàstic.
Ja et trobes bé.
L'any passat em van diagnosticar un càncer va anar tot superbé, és a dir, que les coses em van superbé.
Brutal, molt bé.
Perquè m'ho van detectar en un estat, i per tant, i el servei, fantàstic. La feina, estic molt contenta, perquè cada dia, per mi és diferent, faig coses noves, tracto amb gent que és el que m'agrada. Vull dir que a nivell professional estic bé. A nivell de salut em trobo força bé. A nivell d'amor és que no em puc queixar, perquè al final trobar-te companys de vida o amistats que et puguin fer que el dia a dia sigui més o menys feliç, és fantàstic. Tinc tres fills que són com tres sols.
Home, tres sols, apunto, tres sols. Estic apuntant tot jo, per veure si jo també després ho compleixo. Tres sols, joder.
Sí, un noi i dues noies.
Deixem-ho aquí.
Ja està, no?
Gemma, home, Déu-n'hi-do, escolta'm, vull dir que disfrutes de la feina, has passat un entrebanc de salut, ara estàs bé, l'amor també, i tres fills, tres sols, doncs escolta, endavant. Gemma, que vagi molt bé, a disfrutar-ho.
Gràcies. Gràcies, Gemma.
Adéu,
home, salut, dinero i amor. A veure, salut, dinero i amor.
Clar, diu això de gent que és positiva o gent que és optimista, gent que no ho és tant, no? Però clar, no sé si té a veure exclusivament amb això, no? Dir les coses. Sí?
No, o sigui, penso també que si tu ets optimista pots pensar que les coses et van bé i, en canvi, una persona que és pessimista, les coses li poden anar objectivament bé.
O millor, fins i tot.
O millor, i, en canvi, sempre hi trobarà una pega, sempre tal, no?
És saber veure-ho, saber escoltar-te.
Saber-ho disfrutar.
8-8-9-0-2-4-7-7-100. Hem anat a Molins de Rei, a Tiana, Lleida, ara a Torredembarra. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda, família.
Sí, és que ja contesten alegres.
Sí, avui és un congrés d'optimistes.
Ja contesten...
Sí, el que passa és que no sé què dir-te, perquè l'oient anterior ho té tot.
Bueno. ara t'has fet petit.
Però, hòstia, tu...
Fet petitet.
No, però perdona, Josep Maria, perdona. Però ha obert un meló, ara ens expliques, Josep Maria, però un meló important, perquè la teva felicitat, o la nostra, la de cadascú de nosaltres, no pot dependre que la del costat... Sempre pensem que el del costat és més feliç que nosaltres, i no en tenim ni idea. No en tenim ni idea.
Evidentment. El que passa que, bueno, escoltant el que escoltes, o sigui, jo m'estic l'enfermetat que ha tingut aquesta noia i està perfecta, o sigui, és per fer-li un monument.
Home, i tant, i tant.
Josep Maria, tu per què dius que et van bé les coses?
A mi em van bé les coses perquè, mira, jo vaig separar tres vegades i m'he casat tres.
Bueno, 3 de 3, mira, com el Xavier Bosch.
3 sols.
3 de 3, molt bé.
La feina perfecta, porto un camión, que és el que m'agrada a mi de petit, estic fent la ruta, guanyo bastants diners...
Bastants, m'agrada que hi bastants, molt bé.
Sí, guanyo bastants diners...
Que això vol dir molt.
I fa 10 dies que estic vivint en una casa nova que m'he comprat.
Toma,
pim-pam.
Toma, ja, pim-pam.
I tinc 57 anys, també.
Home, ja.
O sigui, faig el dia 20, ne faig 57. I
el dia 20, eh?
50... Sí.
Hòstia.
I fer tot això amb 56 escaig, acabant els 56 i començant els 57, és un logro, eh?
Val, i tres vegades casat, tres vegades separat, és un bon negoci?
Sí, me'n queden quatre. D'on tens on són set per cada home?
Què diu aquest ara?
Són set, llavors no sé si n'hi haurà per tothom, eh?
Jo li he dit a la meva dona d'avui, de tara, que me'n queden quatre, o sigui, tu, no sé, tu eres.
La meva dona d'avui.
La meva
dona d'avui, sí. Josep Maria, fantàstic. Camió, guanya bastants diners, fa 10 dies casa nova i sí, senyor.
Sí,
endavant.
Enhorabona pel programa i moltes felicitats.
Vinga, gràcies. Que vagi bé, Josep Maria.
A vosaltres. Ciao.
Hem demanat trucades al 902-47-700, però acabem de rebre un correu electrònic de la Greta que diu: tinc 44 anys
sí.
I m'he enamorat bojament d'un home fantàstic que també s'ha enamorat bojament de mi. No puc ser més feliç.
Hosti.
I un cor.
Molt bé, escolta, sí, felicitats, que... Greta.
L'enhorabona.
A veure, més trucades. Marta Argelaguer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Argelaguer és la Garrotxa o em confong ara jo?
Sí, és al costat de Besalú.
Al costat de Besalú. Sí. Ah, molt bé. Marta, què? A veure, t'ho diràs.
Bueno, mira, a mi m'ha passat una cosa molt, molt catalaneta, també, que quan heu començat a dir això, he pensat...
Ai.
Jo no puc trucar perquè a mi les coses no em van tan bé. I després, a mesura que anava passant el programa, anava dient, què collons, i tant que em van bé.
Ah, bravo!
Marta, bravo! Mira, m'ha sortit la Déu, bravo! Molt bé, clar que sí.
Sí, és depèn d'on poses el foco, no?
Ara.
Coses que no van bé sempre en trobes.
Clar.
Però en general he començat a pensar i dic, hòstia, no, això sí.
A veure, posi nom,
va,
això
no,
sí, això
pam,
sí.
Va.
A veure,
vale, va.
Què?
Mira, Bueno, la primera cosa que em va superbé és viure a la Garrotxa, que jo no he nascut aquí i per mi és fabulós viure aquí.
Boníssim.
La segona cosa és que, bueno, he estat una temporada amb un ensurt de salut molt fort i he renascut de les cendres i estic eufòrica perquè estic superbé.
Toma, ja.
I després també tinc dos fills que després de molts esforços estan estudiant el que volen, estan en un moment superdolç de la seva vida i a mi això em fa molt feliç. I a nivell professional no ho estic petant a saco, però tampoc ho necessito, les coses em van bé.
A què et dediques, Marta? A què et dediques?
Jo sóc músic.
Bueno.
Sóc músic.
Sí. Ara entenc la petant a saco, bueno.
Ja.
Però estàs treballant, vas tenint...
Vaig tenint coses, el novembre vaig treure el meu últim disc, superbonic, estic superorgullosa d'aquest treball, el meu home és músic també i ara acaba de treure el seu...
Caram, tu.
I faig classes en una escola de música molt, molt maca i penso, jolín, doncs clar que em va bé tot.
Hòstia, Marta, si et van bé les coses.
Però Marta, per què tenies dubtes de trucar?
Bueno, perquè sempre penses, ai, això no sé què, els diners, sempre quan ets músic els diners no els pots comptar perquè si no et deprimeixes molt. Però sí, estic molt contenta.
Marta,
i gràcies a vosaltres que m'heu fet veure que les coses realment...
Marta, Marta, ja estàs venint aquí un dia, agafes el disco i agafes el túnel de Bracons i baixes aquí un dia...
I ens la presentes.
Com es diu el disc, Marta?
El disc es diu Set.
Set.
Perquè Set és un strip que vol dir...
No, no avancem esdeveniments.
No, jo era per buscar-ho.
Guillem, et sap greu que allí no hi seràs tu? Potser
és que si la truques i ve un dia jo no hi
soc... Ja mirarem que vingui un dia que siguis tu.
Així, llavors sí.
Vale?
Llavors sí, perfecte.
Vale.
Marta, ens posarem d'acord i vens amb el disc
i... m'he deixat una cosa, també.
A veure.
Vaig fer la banda sonora d'un espectacle de públic familiar preciosíssim de l'Anna Roca, que es diu Momo, que ara està al Nacional. I estic superfeliç que la meva música estigui sonant al Nacional.
Marta, l'estàs petant, eh? Ja està, eh?
Marta, prou promo, si no vindràs un altre dia, eh? Va.
No, ja està.
Adéu, Marta, disfrutar-ho.
Adéu.
A veure, és una parada de trucades, però he de posar uns anuncis si volem que ens continuïn anant bé les coses en aquest programa.
Fot-li.
Em sembla bé,
Va, anuncis.
RAC 1. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
¿Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet? Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Vine a la sessió informativa del 18 de maig. EUS.cat. Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Ong.
La llum que portes dins la saps fer brillar. Volaran les papallones al teu voltant.
Mira, Albert, escolta aquesta cançó que estic a punt de cantar, eh? En aquesta cançó hi veuràs, eh? Ara canto jo, ara canto jo. Mira, mira. Ara, ara.
El riure ens farà més lliures que qualsevol de les vanitats.
Aquest era jo amb veu, eh?
Veu, sí.
Mira, volia posar-te aquesta cançó que es diu Viu, ara que, perquè he vist amb aquestes últimes trucades, no, d'aquestes que han dit, hòstia, és veritat que s'ha d'aprofitar la vida, i aquesta cançó va sortir l'altre dia, de l'Enríquez, que em va demanar de col·laborar-hi, i em dona molt bon rotllo.
De dir, Guillem, que has tingut una bona idea de fer això, no? Perquè almenys per la resposta de la gent i per com t'agraeix, fins i tot m'agrada molt la Marta quan diu això, jo no pensava trucar, no? Però llavors...
He vist que,
sí,
escolta'm...
Sí, senyor, per què no? Per què no explicar quan les coses van bé?
Mira, l'Anna Velasco diu que sóc autònoma artesana, estic feliç perquè no m'he d'esperar tot l'any per gaudir de les vacances, i des que m'he divorciat, 8 de març del 2021, diu, fixeu-vos amb la data.
8 de març.
8 de març.
Brutal.
Diu, tinc una pau interior que no havia tingut en anys.
Veus el que dèiem de la felicitat, sí. Que amb l'amor moltes vegades no és només quan arriba, sinó quan se'n va, també. O el que pensaves que era amor. A veure, anem a Corbera, l'Elisabet. Elisabet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Què m'expliques, Elisabet, a veure...
Doncs mira, just m'agafava aquí amb el Subirón perquè estava desembalant caixes, perquè estic en un pis doncs, nou que he llogat, fantàstic, bé. Estic molt contenta que té una piscineta, per la meva peque, pel meu gos, estem aquí encantadíssims d'estar aquí. A banda d'això, a la feina m'han ofert un canvi que em sembla fantàstic. M'he pogut comprar el cotxe que jo volia, així bueno. Que, bueno...
Això és no parar.
Tinc molts amics que no paren d'entrar i sortir per aquí portant caixes, sopant, vull dir...
Tens amics que... Això està molt bé. Amics que t'ajuden a portar caixes amunt i avall, això es valora, eh?
Per tant, canvi de cotxe, un canvi bo a la feina que t'han ofert i, a més, estrenant pis o, vaja, tot just muntant-lo ara aquests dies. Qui viureu en aquest pis? A veure...
Doncs la meva filla Paula, que té 4 anyets, i el meu gos, el Marley.
Molt bé. Marley, pel bon Marley, li vas posar bon Marley?
Un labrador. Pel llibre, és un labrador, és adoptat. És com el de... Bueno, el llibre, la peli, era un gos així que la liava bastant.
No sé quin llibre parles. Jo pensava que era Marley pel bon Marley, però no sé de quin llibre en parles, Elisabet.
Sí, és a dir, el gos del llibre li posen Marley pel bon Marley, però el meu és pel llibre.
Però quin llibre?
Sí, que de retruc és pel bon Marley.
I quin llibre és?
Ai, no sé, la pel·li es deia...
Marley and me,
Marley
trobo,
jo, no?
Sí, Marley i jo.
Vale. Entenem una idea, Albert.
Perfecte.
De tardes, aquestes...
Molt bé, doncs escolta'm, pis nou, canvi a la feina i canvi de cotxe i que vagi superbé. Elisabet, gràcies.
Home, i a més m'entreu en antena, això ja és fantàstic.
Fantàstic, mentre els altres et van entrar en les caixes, això encara és millor. Adéu.
Sí, si voleu donar corda, adéu.
Adéu. Ara li anava bé que l'entretinguéssim una mica, mentre l'altre entrava en caixa, però clar...
Hem penjat massa ràpid, vols dir,
sí,
no?
Sí, ara m'ha sabut greu, perquè clar, ella volia estalviar-se unes caixetes. Però és que hi ha el telèfon aquí que, escolta'm, que no para.
Bé, 902-477-100, recordeu que una d'aquestes persones que heu entrat amb antena serà qui s'emportarà aquesta nit per dues persones a l'hotel Doubletree by Hilton a Girona després d'aquest concert. Recorda'm el concert, Maria.
Concert de Ringmasters al Girona a Capella, que trobareu tota la informació a gironacapella.cat si voleu anar allà o busqueu i cap allà que vos aneu, cap a Girona, a l'Auditori de Girona.
Anem a mesurar el nivell de felicitat, el nivell de que bé que ens van les coses a Palau de Plegamans. Lídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home, no cal dir res més, ja està. Adéu, Lídia, ja ho veiem. Ja ho veiem que no hi ha cap problema aquí. A veure, Lídia, explica.
Doncs res, tinc parella, estic casada ja fa anys. Fa 13 anys amb la meva parella. I res, molt feliç, tenim tres criatures precioses i ens va molt bé la feina, o sigui que amb això. I de retruc, doncs, tenim una casa fantàstica ara mateix. Bueno, ens hem construït nosaltres al nostre gust i ho hem de celebrar.
Home, i tant.
Heu construït la casa vosaltres?
Bueno, construït no, nosaltres ho hem encarregat.
Bueno.
Amb un arquitecte.
Escolta'm, si cos van bé les coses, sí.
Escolta, Lídia, això que fas avui aquí, perquè avui, diguem, la gent s'està obrint i tot això, tu això ho expliques, amics teus, de dir, escolta'm, ens va molt bé la feina, tenim una casa fantàstica, estic casada, perfecta, tres fills, sí? Això ho expliques o dius, saps què?
Sí, la veritat és que sí, aquí, clar, és que quan et pregunten com es van les coses, és allò que dèieu, no em puc queixar, no ens podem queixar perquè ens va molt bé. La feina i la feina del meu marit, la feina meva i la salut també.
Val, per tant, tu no contestes, anar fent, no? Allò típic, no, mira, anar fent, no, escolta,
però,
va
bueno,
bé.
Per no... Això, per la falsa modèstia, a vegades també prova quan saps que la gent no li va tan bé i sap greu, però s'ha de celebrar també.
Clar que sí, home. Clar que sí.
Sí, sí senyor. Lídia, doncs a disfrutar-ho.
Gràcies.
Adéu.
I enhorabona per el programa. Som superfans vostres.
Gràcies, gràcies, Lídia. Adéu.
Adéu. Adéu. És com esperar-te a veure l'altre que diu per veure si està bé, per tu dir les coses bones o no. És el que ha vingut a dir la Lídia. Tapala, a veure tu com estàs, les coses bé. Ah, però jo també bé. Perquè et sap greu que si l'altre té un mal moment, tu dir-li coses bones.
Bueno, clar, que no pugui semblar això que estàs refregant res a ningú per la cara, que crec que no és la idea, eh?
El Josep Manel diu, per mi tenir-ho tot és la festa de més a més, anar a cobrir totes les despeses que generen a una casa de família nombrosa, pagar hipoteca, col·le dels tres nens, menjadors, extraescolars, i tot això dedicant-me plenament des del febrer al negoci familiar. Salut, amor amb la parella que m'acompanya des de fa 8 anys i uns nens sants i preciosos per dintre i per fora. Això és plenitud.
Doncs va, tancarem amb en Mingo. Mingo des de Barcelona, em sembla. Mingo, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Mingo, carai.
Hosti, de moment, a veure si li va bé al Mingo.
Amb la veu, Mingo, no sé, a veure, no sé si t'has colat d'un altre programa o és que et van bé les coses. A veure,
bueno,
digues.
A veure, quan acabi de parlar, diré una cosa per la qual no em va tan bé la vida, però en general... sí, i us explico així per sobre. Bueno, simplement tinc 48 tacos i vaig acabar... Fa 6 anys em vaig decidir que volia fer un canvi i vaig fer la carrera per mestre i ha anat tot rodat i estic treballant com a mestre, estic superfeliç.
Perfecte.
I sí, quan ho vas decidir tens molta gent al voltant que et diu però on vas ara, això és molt tard, tal, tal. Bueno, el tema és anar fent a la teva i tal. El dia a dia... Tinc una família sana, meravellosa, no es pot demanar més a la vida.
Ma, doncs no facis el prf aquest, que si et va bé, escolta'm. Família meravellosa,
sí,
perfecta.
Fins i tot, una comparativa que faig, tinc fins i tot recuperat el meu hobby, que és tocar rock amb una banda, i o sigui...
Ara,
Sí. I parlava amb un company i deia, hòstia, tenim 48 tacos, ahir vam anar a jugar a pàdel, demà tenim un concert.
Hòstia.
I estem aquí assajant, no? Si fem aquest... Jo faig moltes vegades aquest pensament de dir, hòstia, què havien fet els nostres pares a la nostra edat, només que currar i currar, no? I portem una vida pràcticament d'adolescent amb 50 tacos.
Mingo, i... està perfecte, això.
Mingo, està molt bé. A veure, deies que volies fer una precisió abans d'acabar.
Sí, hòstia, és que sóc perico, tio.
Perdona, però... Però...
La vida no pot ser perfecta.
Però encara no s'ha acabat, això, eh?
Bueno, sí.
Perquè,
però bueno, malgrat
escolta,
això...
Mingo, si us ha salvat...
Si tot una opció de vida és que el futbol no t'amarqui la vida.
Home, sí. Mingo, però si us ha salveu... O sigui, l'alegria que tindràs, llavors, vull dir, escolta'm, si us salveu, tornem a parlar amb tu, Mingo. Va.
Ja, però ara ja vull un cor, vull una vida pel meu cor tranquil·la, ja, a partir d'ara.
Mingo, una abraçada, no podíem tenir millor final, gràcies.
Adéu.
difícil fer de jurat, perquè clar, sí, aquí ens han dit històries molt bones, vull dir, des del Dani, des de Terrassa, la Montse de Lleida, la Vanessa de Tiana, la Gemma de Molins,
no, brutal, brutal.
El Josep Maria Torredembarra, la Marta de la Garrotxa, l'Elisabet de Corbera, la Lídia de Palau de Plegamans i el Mingo de Barcelona. Un d'ells has de triar, que serà el que s'emportarà aquesta habitació doble d'hotel i aquest concert a Girona, cap de setmana fantàstic.
Mira, una abraçada a tothom. Com que tots l'esteu petant, segur que no us enfadeu, perquè sou bones persones. I mira, li donarem a la Gemma de Molins, perquè sou la primera que ha dit, ara que hi penso, tinc un cúmul de coses. Aquell cúmul, sí, els tres sols, sí, sí, la feina, l'amor, 55 anys, i després d'una etapa complicadeta. Escolta'm, la Gemma, que la vagi petar allà al,
sí, senyor,
a Girona.
El cúmul de coses positives de la Gemma de Molins de Rei, tres fills com tres sols, per ella aquest premi. Ho hem de deixar aquí, Guillem, gràcies per la idea.
Molt bé.
Que has fet disfrutar els oients. Tornem demà a les 7, de seguida Anna Ballonesta i el 9C, avui amb Ada Colau.
Islàndia, amb Albert Ong.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas. I endavant amb la teva vida.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecte a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arral Service Leaks. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans...